Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts al programa número 163. Un programa que coincideix amb aquestes festes de Nadal. Com sempre, amb la col·laboració inestimable dels nostres companys Manel de Ramon, en Rafael Martí, Joan Argentó i Aurora Requena, ens disposem a encetar aquest espai radiofònic dedicat a la gent de la mar. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Avui parlarem dels hàbits del consum de peix i marisc per Nadal. Ho farem amb Leandre Serra, president del Gremi de Majoristes del Peix i el Marisc de Mercabarna. A l'apartat més tradicional, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens parlaran, per una banda, del palangre de superfície i, per l'altra, ens explicaran com preparar, de cara a aquestes dates, unes gambes al rom. A l'acordió del Grumet rebrem el grup Xiula i el tema Verdura i Peix. I a Panorama Nàutic, avui, estel·larment, parlarem de la Barcelona World Race. Aquesta regata, aquesta volta al món amb dos navegants per vaixell que surt de Barcelona aquest dia 31 de desembre. Ho farem parlant amb Santi Serrat, director editorial de la Barcelona World Race i del Barcelona World Race Campus. Ja n'havíem parlat amb ell, avui ho tornarem a fer. A Plankton, l'Aurora Requena ens proposa una excursió balear. Concretament a Son Real. I el Manel de Ramon parlarà amb Elena Boadas, responsable de temes educatius del Centre de Recuperació d'Animals Marins del CRAM, que també ha preparat activitats de cara en aquest Nadal. Per tant, benvinguts al Blau Marí, que comencem de seguida.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
En aquesta època hi ha tanta celebració que tenim per davant i les que ja hem tingut, és habitual en moltíssimes de les taules catalanes que una part del menú, una part del que posem a taula, pues, sigui algun plat on un dels seus ingredients hi ha el peix i el marisc. Precisament del consum d'aquest producte volem parlar avui amb el senyor Leandre Serra, que és el president del Gremi de Majoristes del Peix de Mercabarna. Senyor Serra, benvingut al Blau Marí. Com estem?
Hola, molt bé, gràcies.
Comentàvem que a les taules catalanes el peix i el marisc és un habitual, i més quan hi ha alguna celebració com les que estem passant aquests dies, no?
Sí, és el que comentàvem, que realment les celebracions comporten el menjar allò a lo que habitualment no estem, no és molt habitual, i això comporta que sigui la pròpia celebració. Llavors, amb el tema del peix i marisc, bueno, tot i que es consumeix més que antigament, perquè avui en dia arriba a l'abast de tothom més fàcilment, doncs, bueno, encara continua sent un article entre cometes, de luxe.
Clar, suposem que tot depèn de les possibilitats econòmiques del consumidor, quin tipus de producte acaba escollint. Però per aquestes dates, evidentment que amb la producció pròpia catalana no en tenim prou. I aquí entren vostès, no? A l'hora de poder aconseguir un producte de qualitat, suposo, per abarcar la demanda que hi ha en aquesta època.
Bueno, en general, no hi ha només de marí, sinó de peix i marís. La producció que tenim a Catalunya ve a ser de l'ordre del 17% del consum. Llavors, és clar, si només consumíssim el que tenim aquí, el que ens passaria seria que en faltaria molt. Llavors, sí, aquesta és una miqueta la tasca nostra. De totes maneres, val a dir que de tota la vida, des que jo tinc memòria, el consum de marisc gallec i del Cantàbric ha sigut fonamental pel consum català. O sigui, no és ara, eh? Les ostres... A veure, aquí hi ha ostrons, però l'ostra gallega pues, sempre ha sigut molt, molt valorada, l'almeja, en fi, una sèrie de coses, els escamarlans, els de Sant Carles i els de la zona de Roses són molt bons, però bueno, no podem dir res dels de Marín, per exemple, no? A nivell de qualitat i aquestes coses. Amb la qual cosa, li vull dir que no ens quedem només amb un producte, amb uns productes que els portem per necessitat, sinó que també els portem per tradició.
I per qualitat, suposo, no?
Òbviament. O sigui, a veure, si avui en dia és fàcil portar un escamarlà d'Escòcia, de Galícia i tal, fa 40 anys era molt més difícil i això vol dir que tenien molta més qualitat i per això es portaven també.
Vostè m'està parlant de l'estat espanyol, però suposo que també hi ha una part important del peix i marisc que es consumeix que arriba de l'exterior també, no?
Hem passat unes temporades una miqueta dures en quant a extracció de peix i de marisc, però val a dir que ara estem a l'estat espanyol està passant una temporadeta allò que diríem dolça. S'han refet els caladors de moltes coses i llavors sí que és cert que continuem portant coses de l'estranger, sobretot de la comunitat europea, però bàsicament de l'estat espanyol. Tret, per exemple, doncs, no sé, d'algun producte molt, molt puntual com seria el llamàntol de Canadà. És un producte d'un consum molt gran i llavors és tot d'una zona. O, per exemple, si entrem en el tema de congelat, que ja és un tema punt i a part, si entrem en el tema de congelat, ens trobem amb gèneres doncs, com els escamarlans o les gambes d'Argentina, que també tenen un potencial molt fort. Però és que el congelat sempre ha servit per portar gèneres de molt lluny.
Si anem a valorar una mica quins són els productes estrella, si parlem de peix i si parlem de marisc, quin seria el producte que més sortida té en aquestes dates de Nadal, de Cap d'Any, de la festivitat de Reis?
Jo parlaria de crustacis, i aquí va, per exemple, el que li deia, la gamba d'Argentina, a l'escamarlà d'Irlanda, Escòcia... O sigui, tot el que és la part del Mar del Nord,
sí,
que és bastant productora. Encabat amb gèneres del Golf de Guinea, que també allà hi ha barcos espanyols. El que passa que, esclar, dius, és un producte d'allà, sí, d'acord, però pescat de sempre per barcos espanyols, amb el mateix estil de qualitat, aquestes coses, les boques no s'han produït mai al continent europeu, les boques són de la part del sud, llavors les consumem de Senegal i ara aquest any doncs, es comencen a consumir també de Namíbia, repeteixo, pescades la majoria per barcos espanyols, que saben molt bé la manera de fer. I aquest any doncs, bueno, s'està començant a consumir coses així una miqueta més de fora, com seria el cranc de les neus, el cranc boreal de les neus, que això ve d'Alaska i de Groenlàndia, i que, bueno, també pues, està molt bé, no? Són gèneres que està molt bé. Però, clar, si parlem de closca, el que seria ostra, cloïssa, musclo, cargolí, lluenta, escopinya de gallet, que és el berberecho, no? Totes aquestes coses, això és gallec de sempre, perquè la producció que tenen, que té aquesta autonomia, és molt gran, té una producció molt gran, i els catalans som uns grans consumidors dels seus productes.
I si parléssim de peix, quin és el producte que s'endú el lideratge? Perquè, clar, els gustos en peix sempre són molt més variats, també.
Sí, a més hi ha temes culturals i temes d'hàbits. No sé, per exemple, a la zona de Castella l'hàbit era el besuc.
El besuc, sí.
Sí, i dius per què? Bueno, doncs perquè el besuc es capturava a l'època prèvia, setmanetes prèvies a Nadal. Llavors, què passa? Que es pescava, s'enterrava en gel, s'enviava cap a la zona centre i era el peix que en aquell moment es consumia perquè era el que en aquell moment hi havia. Llavors, aquí, a la zona nostra, jo diria que hem sigut sempre més de rap, que no pas de besuc. Llavors, el suquet de rap, els turbots d'aquí de la costa, els escamarlans de la costa, tot això, jo diria que és més tradicional nostre, i el lluç, per exemple, és més tradicional nostre que no pas el besuc. Però, clar, com ara hi ha tanta mobilitat geogràfica de tothom, ens trobem que gent d'allà aquí estan consumint-lo d'aquí, gent d'aquí allà estan consumint-lo d'aquí. O sigui, a veure, és una miqueta un garbuig, no? I és bo, perquè, bueno, també obre, per una banda, vistes noves, i per l'altra banda, doncs fa que tot arribi a tot arreu. És la globalització, no?
En quant als preus, senyor Serra, aquest any s'han mantingut els preus, s'han incrementat, han anat una mica per baix, com ha anat la temporada?
Miri, nosaltres portem amb el tema del peix i marisc per Nadals, i això volia deixar-ho molt clar, perquè després hi ha vegades que hi ha peixaters que em truquen i em diuen: escolta, però com tens la gosadia de dir que el peix va més barat, i quan, referent a la setmana passada, per exemple, ha pujat, el 40 o el 50%. Bueno, jo dono preus de desembre a desembre, de Nadal a Nadal, de Reis a Reis. Per què? Perquè seria absurd que jo donés el mateix preu, o sigui, donés un preu de... el comparés el de gener amb el de juny, o el de novembre amb el de desembre. És que seria absurd. Llavors, el que comparo és del desembre de l'any passat al desembre d'aquest any. Han pujat lleugerament. Per què? Perquè portem des del 2008 baixant sense parar. Hi ha anys que ha baixat, en relació a l'any anterior, hasta el 20%, que és una barbaritat. Llavors, clar, hi ha un moment que els preus ja no poden anar més baixos. I aquest any no han baixat. Tot i així, hi ha alguns productes dels que anomenem estrella, com per exemple el salmó, que ha baixat. Salmó ha baixat durant les festes de Nadal, eh? Durant totes les festes aquestes de Nadal, i fins a arribar a Cap d'Any i passarà a Reis i tal, ha baixat. Per què? Bueno, doncs per un assumpte de globalització. Quasi tot el salmó que es produeix és Norrec, gairebé tot, i els Norrecs aquest any han vengut menys a Rússia, i com a conseqüència el preu ha baixat. Això és oferta i demanda.
Doncs molt bé.
Han baixat preus. En general, amb lluç s'han mantingut, amb marisc congelat s'han mantingut, amb llenguado fresc s'han augmentat. O sigui, no hi ha hagut un... allò de dir el peix ha pujat, el peix ha baixat. No, això nosaltres és molt difícil de dir, perquè tenim moltes referències, estem parlant de 200 referències. Molt difícil.
En els dies previs a l'inici de la campanya de Nadal, vostès van fer una presentació junt amb el Gremi de Majoristes de Fruita i Hortalissa, on van parlar de les previsions que tenien de comercialització de productes de cara en aquests dies, i van aprofitar per presentar el menú Nadal infantil. És a dir, vostès ja fan una funció per incrementar o per conscienciar en els més petits de lo important que és el consum de peix i marisc a través de l'espai del peix que tenen, però ara vostès presenten el menú Nadal infantil. Quins són els objectius i de quina manera ho han previst?
Com vostè molt bé ha dit, des de Mercabarna, i quan parlo de Mercabarna és fruita, és frita, és verdura, és peix, o sigui, som els mercats a l'engròs de Catalunya, ja fa temps que fem moltes tasques al voltant dels nanos, perquè penso que aquí a l'estat espanyol és una assignatura que la de nutrició que queda molt penjada, com, no sé, com per dir-li la d'economia domèstica. Són assignatures que als altres països es donen i aquí queden penjades. Llavors, nosaltres hem fet molt una tasca, jo diria que molt important, per donar-los amb els nanos paràmetres de funcionament en quant a el que és alimentació i tal. I, clar, si arriba a festes i llavors els nanos han de juntar-se al menú dels adults, que no tenen ni el mateix paladar, ni el mateix estómac, ni la mateixa capacitat, doncs, què vam fer? Vam agafar els nutricionistes i vam dir: fem-nos un menú infantil. Per què? Bueno, doncs perquè volem que els crios es comencin a saborejar això, que més endavant els hi agradarà, perquè això és com el tema dels formatges. De petits tots mengem, o hem menjat els quesitos, no?, que se'n deien, els formatgets aquells de porcions. I de grans, inclús t'agrada el blau. O sigui, oi, vostè, quin canvi més més brutal, no? Doncs això és una miqueta el que nosaltres busquem, que ja de petits vagin entrant amb els sabors del mar, perquè primer els hi va la mar de bé pel tema salut, i després, escolti'm, jo crec que és una herència molt bona i molt maca que tenim als pobles mediterranis.
Senyor Leandre Serra, president del Gremi de Majoristes del Peix i Marís de Mercabarna, moltíssimes gràcies i esperem que les expectatives que tenen en aquesta campanya s'acabin complint i que els objectius de que la gent jove, els petits, acabin menjant més peix, pues desitgem que també, perquè la salut al final és qui n'acaba traient els principals beneficis. Senyor Serra, moltíssimes gràcies.
A vostès.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Entrem en la part tradicional. Joan Argentó i Rafael Martí ja estan preparats amb un art de pesca, una modalitat pesquera. Benvinguts. Avui, què mos explicareu? Què mos donareu a conèixer?
Pues avui coneixerem el palangre de superfície.
Palangre, hi ha dos tipus de palangre, no? Palangre de fons,
sí, de fons
i palangre de superfície.
I de superfície.
Avui coneixerem...
De deriva.
O palangre de deriva,
sí.
Que en molts casos està prohibit, no? En molts llocs.
Ara està tot prohibit.
Però si tens pues, una llicència de superfície, pues pots anar.
Molt bé. Quin tipus de pesquera és? Com s'utilitza?
Normalment aquí al Mediterrani la usem pues, per l'emperador i per la tonyina. Per la tonyina roja. I, per la que cau.
Molt bé. I com és l'art?
L'art pues, és un... El mateix que un palangre de matí de fondo, sol ser una miqueta més gruixut per agafar els peixos que tiren més, eh? I escala en línia per la cara a l'aigua, per damunt, per en superfície. Fa una miqueta de pujada i baixada, perquè, claro...
La per tant, és un millor, palangre, estem parlant d'un fil...
La boia que l'aguanta en un costat, fins a l'altre pues, hi ha 30 o 40 metres. Claro, lo mig... baixa una mica, pot arribar a baixar pues, 4 o 5 braces.
Per tant, estem parlant d'un fil que va de boia a boia i després
sí,
que van penjant...
Que va a deriva.
Que va, o sigui, a deriva.
Que no toca mai a fondo.
Que no toca mai a fondo.
Cada sí. 50 o 40 metres s'ha de posar una boia.
Una boia, un portador.
Que pot ser una bombona de plàstic o...
Pot ser o una pilota.
I a la deriva vol dir que va a la deriva, tal com diu la paraula,
de,
no?
Va so de corrent i que no el deixa enfondre, que no pot arribar a tocar baix al fons. Va a la deriva.
I
hi ha una profunditat de 7 o 8 braces de dalt.
De dalt.
Los
és a dir, l'aguanten les sí, boies sí, de dalt, però ell va 7 o 8 braces sí, submergit de la superfície.
Sí. I a Catalunya els canem, doncs, solen amollar més
de les boies. I això de corrent.
I no es perden?
Moltes vegades se travessa un sí, barco.
El més dolent són els barcos.
Perquè si va so de corrent, depèn de la corrent, se deu traslladar molt, no? Se deu desplaçar molt.
Se traslada molt i es porta molta llargada.
Aquí unes 10-12 milles. El que porten més són els que van
i en quan
de fora.
Te passa un mercant i hasta que te'ho trenca i te'ho fan dos trossos.
I com se troba l'art de pesca, el palangre, si avui l'escalat...
Porten unes antenetes en un aparell que es diu Logonio i et dona la senyal de l'antena.
Ah, vale.
Porten antena a la boia.
Clar,
i a part portem un radar.
Abans, quan no hi havia tecnologia...
Sí,
com...
ara el més segur és Logonio, perquè et diu exactament on està. Te transmetis una senyal i després pues, tens el radar pues, per la nit, per a treballar amb ella, pues, també t'ajuda a marcar, podem cada milla o milla i mitja hi ha una boia i porten detector de radar.
Molt bé.
I normalment portes detector i antena.
Clar, perquè és que si no, avui sí, cales i deixes la sàlcia o deixes el palangre en un lloc i ens en demà quan la vas a buscar.
No, que no la mullem. Quan se vas,
la barca ha d'estar en un
sempre
punt.
Estem
ah, és a dir, no torneu a port no, i després...
No, que es deriva, no pot deixar
el foc. La barca ha de seguir amarrada al cap.
Ah, vale,
és una
vale,
pesquera una miqueta...
Vale, no ho enteníem, per això sí, mateix, molt bé. Clar, perquè pensàvem, si va a la deriva no saps on te pot fer cap. Sinó...
Va l'art a la deriva, però la barca també.
Clar.
La barca va seguint no? Per un cas donat del que siga, i és una cosa bastant perillosa, i no...
Has de passar pues, tot...
Molt de mal temps,
moltes hores a la mar i a fora.
Quan te baixa un... temporal de vent o algo, si has de tirar 10 o 12 milles de palangre, i hi ha moltes hores.
Per tant, si ho amolles, pues ho perdes.
I a vegades que s'ha tingut que amollar perquè...
Jo he tingut que tallar. Jo m'he trobat jo un dia... Tinc que
abandonar-ho.
Tinc que abandonar-ho. L'últim pont que hi havia, pues, boia, bateria, tot el que hi havia allí, tallar i bueno, que es perdia, que hi havia molt de mal temps i havien d'anar cap a enterrar.
I en aquestes arts s'agafen tonyines, emperadors...
Pots agafar melva.
Molt bé.
També hi ha melva, després agafes, segons el posto que vas, castanyoles, però enormes, fan 2 quilos, 3 quilos.
Molt bé, doncs avui hem conegut aquest art de la deriva, aquest palangre de superfície. Rafael, Joan, mos veiem ara a la cuina. Hasta ara.
El ranxo a bord.
Ja sentim l'oloreta, per tant, això vol dir que tenim a Joan i Rafael ja manegant a la cuina. Bueno, què tal, com estem? Valtros ja fa ratet que ho teníeu preparat i després d'explicar-nos una mica això de les arts de pesca, al final això ja ho teniu mitja manit. Avui què mos preparareu?
Però avui aquí tenim pues, un quilet i algo de llangostins, que hi havia en un partidet.
Ep, llangostins, avui anem forts, doncs, no?
Sí, perquè avui n'han agafat.
Ah, molt bé. Vinga, llagostí.
Els altres els han agafat de llonja i tenim aquí un quilo i algo de llangostins.
Un quilo típico.
Un quilo i mig, un quilo i una miqueta més.
Molt bé. Eh? I què farem amb aquests llagostins?
Pues mira, els hem rentat ben netets i els anem a fer al ron.
És a dir, no els hi traiem ni el cap, ni l'esport, res.
Res, estan netets, estan perillós. Encara hi ha un que es guata. Encara hi ha un que es beneja.
Molt bé.
Pues va, pues agafem una paereta o una cassoleta plana, el que tinguem.
De fang o...
No, de fang. Farem una cassoleta d'alumini.
D'alumini, molt bé.
Eh? Com si féssim un guisadet.
Molt bé, perfecte.
Agafarem i posarem mitja cabeceta d'alls, trinxadeta, laminetes frigides, en un rajot d'oli.
Molt bé.
Un bon rajot d'oli, tirarem els allets i sofregirem una mica. Els anirem voltant durant. Quan estan rojos, que es posen en seguida rojos.
Hem d'anar al tanto que no es cremin, que si no marguegen...
Els alls i els llangostins.
No, els alls, els alls.
Ah.
Els anys es posaran rojos i no es pinten.
No, home, però de moment només teníem...
Adorarem sí, l'oli i els anys. I molt quan anem una miqueta adorat, tenim els llangostins.
Molt bé.
Que no es creme l'any, que no es creme mai, si no amargueix. Eh?
Molt bé.
Anem voltant els llangostins a la cassoleta, anem voltant a l'espàtula.
I quan estan rojos...
Molt bé. Quan ell està roig, fora ja. Allò que ell s'ha quedat tancat. Una miqueta roig.
Traiem els llangostins.
Sí, traiem una miqueta fora. Ja t'ho dic perquè el ron lo tirarem fora.
Ah, vol dir que ara hi posaràs ron.
Sí, que es prengui a foc, tot així la paella. Tirarem el ron, perdem un de llangostí, i després posarem a tornar la cassoleta a dins. A lo ron tirat ja.
A lo ron llançat. És a dir, que hem de traure del foc tot. Sí, és a dir, la cassola del foc.
Si tira dins, potser caurà una miqueta de foc i prendrà foc tot.
I prendrà foc. Per tant, fora del foc, tirem un raig de ron pel damunt.
Un minut o dos minuts així en el ron envoltant, que s'empapin tot en el ron.
Fora del foc.
Fora cassola i llavors sí que ens tindrem el ron.
Molt bé.
Tiraràs en un metgero o un ell, el que sigui, li posarà i farà buf! I allò se sofrimarà, que és el ron que té calent.
És a dir, llavors se flambejarà i serà llangostins flambejats.
Se flambejarà. Ja està. Quan s'apagui allò que s'ha d'apagar el ron, el llangostí a servir.
Allò crema durant molt de temps o no?
S'apagarà en seguida.
S'apaga en seguida. Sí. Pues bueno.
Pot durar mig minut, segons el ron que hagués posat, però vull dir, s'apagarà. I ja està, no cal fer-hi res més. Bueno,
menjar-se.
Una miqueta de sal, si vol.
Un polset de sal per damunt del llangostí.
Una miquinya de sal s'ha de sal al llangostí. Una miqueta.
Pues, bueno, això serien llangostins al rom, doncs, no?
Sí, clar.
Llangostins al rom, sí. És que pues, no posem res més, bueno.
Pues, escolta, ja ho tenim fora del foc.
Vale.
Pega-li el raiget de rom, peguem-li foc i ens mengem en un moment. Pues va, anem a provar-los. Hasta el pròxim programa.
Au, vinga, adéu.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del grumet, al programa o a l'apartat musical, avui ens arriben xiula i el tema, molt temàtic, verdura i peix.
No vull ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap a lluç, sempre el mateix. Al menjador aquell monitor que sempre em fa menjar-m'ho tot el plat ben net.
Verdura i peix.
I a volia sobretot bullir. No has pensat a fregir alguns ingredients?
Quan se feix.
I arriba l'hora de sopar, li veig la cara a la mamà, que així el nen creix.
Verdura i peix, ha!
Patates sí que en vull, però no la que es cull, la que es fregeix.
Verdura i peix.
La barreta congelada, ni de lluç ni de daurada, no em serveix.
Verdura i peix.
En un menú infantil, per sort, ja es prohibeix.
Verdura i peix.
Jo no em quedo tranquil, quan al mercat ja hi veig, ja hi veig.
Verdura i peix.
No m'agrada, no, la verdura i el peix.
Aliments, els més saludables, nens, ja m'avorreix. La mateixa cançó, o t'acabes la mongeta i escures la patateta, que t'he vist pensant com amagar-me un tros de pastanaga. Ja et conec amb la mirada, que és molt lleig. Tot això no són espines, ni la pell de les sardines. Quina bola que se't fa, t'ho trauré per sopar. No et queixis tant, que és molt petit, i quan toquen macarrons, qui repeteix?
No m'agrada, no, la verdura i el peix.
Haver estat donant-li voltes, potser ha estat de poques soltes. No enfrontar-me amb la verdura, que no és pas cosa tan dura. I un peixet a la setmana, doncs tampoc n'hem de fer un drama. Avui hi ha un nen nou que neix, tot menjant verdura i peix.
Dóna-li el lluç i el rap, una oportunitat que s'ho mereix.
Verdura i peix.
I la verdura xafadeta i amb tonyina, doncs millora amb escreix.
Verdura i peix.
No passa res en ser gras, però cada dia em veia més i més obès.
Verdura i peix.
La família està contenta, aquest nen ha madurat, que bé que creix.
Verdura i peix.
Ara que sí tinc més ganes de menjar amb una mica menys de greix.
Verdura i peix.
No és tan gustosa,
no,
ni tan salada,
no,
però s'agraeix. Ha canviat la cançó, m'he deixat de tonteries, ha aparcut les xutxeries. Ja no em cal anar al dietista, la pediatra no està trista i ara ja la proteïna no em traeix.
Verdura i peix.
Una vida saludable, un menú molt més estable i de preu molt millor si no menjo salmó. I arribar a l'adolescència amb l'equilibri cos i ment que et sedueix.
Verdura i peix.
Ja m'agrada la verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix. La verdura i el peix.
Ja m'agrada la verdura i el peix.
Ja m'agrada la verdura i el peix.
Ja
m'agrada la verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix.
Panorama Nàutic.
I en aquest darrer programa de la temporada hem volgut convidar el Blau Marí a Santi Serrat, que és el director editorial de la Barcelona World Race i del Barcelona World Race Campus. Ja havíem tingut ocasió de parlar amb ell amb motiu d'explicar una mica tot el tema relacionat amb el campus, i ara ho farem de la sortida de la Barcelona World Race el proper dia 31 de desembre. Per tant, el tenim pràcticament a tocar. Senyor Serrat, benvingut a Blau Marí novament. Què tal? Com està?
Molt bé, moltes gràcies.
Comentàvem que tenim la sortida de la Barcelona World Race a tocar ja, és a dir, a pocs dies vista, no?
Sí, sí, estem a 5 dies vista de la sortida i aquí, com pots entendre, els preparatius per la sortida d'una regata al voltant del món, doncs, són sempre frenètics i sempre molt emocionants.
Quina és l'expectació que hi ha a hores d'ara al voltant de la Barcelona World Race? I parlem del món de la vela, parlem de la mateixa ciutat de Barcelona en general.
Sí, però la regata, bé, ho sabràs, la Barcelona World Race és la, la volta al món a dos, és, la, després de la Vendée Globe, és l'única volta al món sense escales que es fa al món, és a dir, la Vendée Globe és en solitari, va un sol navegant a cada vaixell, i la Barcelona World Race hi van dos navegants a cada vaixell. Aleshores, és una regata sense escales, de Barcelona a Barcelona, que dona la volta al món, i clar, realment, doncs, això marca l'activitat del món oceànic durant la regata. És, diguem-ne, un dels grans Everest de la vela, la gran aventura de la vela, i a nivell esportiu, doncs, la difusió i l'internacionalització és enorme. Aquest any, doncs, tenim 8 barcos participants, que són...
8.
Sí, 16 patrons que entre tots comprenen 9 nacions diferents, no? Aleshores, doncs, a nivell internacional, doncs, la regata té la màxima difusió. I aquí a Barcelona la regata està tenint un ressò especial, perquè aquest any estem situats, els vaixells estan aquí al final del Portal de la Pau, el que conegui Barcelona podeu saber que és l'estàtua de Colón. Just davant de l'estàtua de Colón està el pantalà amb els 8 vaixells, i coincidint amb aquestes festes, doncs, hi ha un flux molt important de gent, de ciutadans, que venen a veure els barcos.
Són al voltant de 23.000 milles nàutiques, pràcticament 3 mesos de navegació per als que ho facin amb el menor del temps possible. Es creuaran o es navegarà per 3 oceans, es navegarà pel Mediterrani, déu-n'hi-do. Això més que una regata és una aventura, no?
Sí, bueno, és una gran aventura. En realitat, quan si s'ho pot imaginar qualsevol, encara que no hagi navegat gaire, el que significa anar amb un vaixell d'aquest tipus donant la volta al món. Tinguem en compte que són vaixells d'alta competició, són vaixells que no tenen ni llit, ni aigua corrent, ni cap de les comoditats que estem acostumats, o amb un altre vaixell, o amb un vaixell més un creuer de tipus normal. Són vaixells espartans, són màquines de córrer, i la competició, doncs, són 3 mesos, 24 hores, 24. És a dir, no hi ha descansos, no? És una dura... Jo crec que és la prova esportiva més dura que existeix, més llarga. No crec que hi hagi cap prova esportiva que duri tant de temps d'una forma continuada. Són 3 mesos. El primer, doncs, suposem que arribarà a final de març, i l'últim barco suposem que arribarà més tard, com a mitjans d'abril, no? És a dir, és una prova molt dura pel cos, per la ment humana i pel material.
Comentàvem en l'anterior ocasió que havíem parlat amb vostè sobre el tema del campus, que és una prova que posa a l'ésser humà al límit en moltes situacions, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la tecnologia, en l'àmbit del control mental i psicològic de les situacions. Per tant, aquí al darrere, qui vulgui participar en una prova d'aquestes característiques ja ha de tenir una preparació molt bona, no?
Sí, podríem dir que, a veure, els navegants oceànics, i especialment els navegants que naveguen en solitari a dos, han de tenir tal grau de polivalència, polivalència en tenint coneixements, no només teòrics, sinó pràctics, de tots. És a dir, quan estàs en un vaixell, una o dues persones, durant 3 mesos has de saber fer reparacions, a part has de saber, doncs, fer, alimentar-te bé, cuidar-te, has de saber telemedicina, has de saber meteorologia, per descomptat. Has de tenir coneixements d'electrònica, d'informàtica, de telecomunicacions. És a dir, tu ets qui ho ha de fer tot, i tu ets el que ho ha d'arreglar tot si hi ha algun problema. A qual cosa, doncs, anem cap a un perfil d'esportista d'una gran formació i d'una més, doncs, no només preparada per superar les adversitats, sinó també preparada per poder desplegar-se, diguem-ne, no?, en diferents disciplines, no?, amb efectivitat, no?
Clar, i al darrere de tota aquesta preparació hi ha l'esport, que al damunt sí ha de ser el màxim de millor navegador, no navegant possible, clar.
Exacte. Però, tinguem en compte que això és un esport de competició. És a dir, el primer és el que guanya. I per anar primer, no només has d'anar més ràpid que els altres, sinó que, a més, has de saber per on anar. O sigui, has de saber tenir un gran coneixement de la meteorologia i un gran coneixement del vaixell. I després, sobretot, una gran resistència física i psicològica. Això és el que marquen esportivament el que és la regata. Però és que, al final, les diferències també les marquen aquests detalls, com fer una reparació en comptes de 3 hores. Aquests detalls que comporten, doncs, saber com arreglar una vela i fer-ho ràpid. Tots aquests detalls són moltes milles que sumen al final, no? O sigui, que és una competició que podríem dir que la part esportiva s'extén a totes les disciplines tecnològiques.
Parlem una mica del recorregut, perquè els 8 vaixells sortiran el dia 31 del port de Barcelona. I a partir d'aquí, quin és el recorregut que fan fins que tornen a Barcelona?
Els vaixells surten de Barcelona, travessen l'estret de Gibraltar, entren doncs, en l'Atlàntic. L'Atlàntic el primer que fan és buscar els Elisis, perquè els importin cap a baix, cap a l'Equador, cap a la zona de les calmes equatorials. El primer gran repte estratègic que és Gibraltar, perquè Gibraltar definim, és un estret molt difícil de passar sempre. Ja primer pel tràfic marítim, després també per tot el que és el tema de les corrents i de les ventades que et posen per allà. Després, un cop ja en baixa de l'Atlàntic, de travessar les calmes equatorials, és un altre moment molt difícil, entren a l'Atlàntic Sud, contornegen l'anticicló de Santa Helena, és a dir, que van quasi cap a la costa de Brasil buscant els vents portants, entren a l'Índic Sud, els 40 rogents, els vents famosos de l'Índia, ja sí que és la part més dura de la regata. Donen tota la volta a l'Antàrtida, hi ha unes limitacions al descens de l'apropament degut al perill de gel. Aleshores, l'organització ha creat un polígon de seguretat de l'Antàrtida per evitar que els barcos entrin en una zona que podria ser molt perillosa. Aleshores, doncs, després de donar aquesta volta a l'Antàrtida, doblen Cabo de Hornos, el mític Cabo de Hornos, i tornen a remuntar l'Atlàntic cap a dalt. I tornen a fer doncs, el que havien fet al camí de nada, doncs el fan a la tornada. La diferència del recorregut d'aquest any és que la regata no passa per l'estret de Cook a Nova Zelanda. Llavors, la regata passa pel sud de Nova Zelanda, i la qual estalviem uns 10 dies, més o menys, de mitja, de recorregut. Això fa també que la regata sigui una mica més segura, perquè el problema de l'estret de Cook era que és un estret més difícil, molts temporals i molts vents. I després enlentia una mica la regata i feia que els últims barcos arribessin a Hornos, al Pacífic Sud, ja quan començava la tardor austral. Tenint en compte que l'hemisferi sud, quan nosaltres entrem a la primavera, ells entren a la tardor. I llavors és una zona molt difícil per navegar. I per seguretat també és molt millor aquest recorregut.
Aquesta regata en temes de logística, perquè de quina manera es fa el seguiment dels vaixells, la validació dels recorreguts conforme... Es fa tot a nivell tecnològic o hi ha vaixells de seguiment i de suport als participants?
No, és una regata sense cap mena d'ajut. El seguiment es fa per satèl·lit en temps real, gairebé, direcció de regata té en temps real, i des de la web de la regata es pot seguir amb el mapa el recorregut dels barcos. La posició dels barcos s'actualitza cada mitja hora i un cop cada 4 hores s'actualitzen posicions dels barcos. És a dir, que pràcticament per internet els aficionats poden seguir la regata gairebé en temps real. Que no hi ha barcos de seguiment, no hi ha absolutament cap mena d'ajuda. Els barcos poden, si tenen algun problema, poden aturar-se amb algun port per demanar ajuda, però si no, llavors estarien penalitzats. Hi ha unes penalitzacions de 24 hores si t'atures en qualsevol port per reparar qualsevol cosa. De totes maneres, el seguiment d'una regata com aquest tipus seria impossible de fer amb un barco. No? És a dir, no es podien dir barcos de seguiment perquè van a zones tan remotes i tan allunyades, com des de la zona del sud del Pacífic, com des de l'Índic Sud, que en aquestes zones doncs, han de reeixir per si mateixos els navegants.
Després una altra cosa, és a dir, quins mitjans es necessiten? No cal concretar quantitats exactes, però per poder realitzar una regata d'aquestes característiques a l'hora de cercar vaixell, a l'hora de cercar equip, a l'hora de muntar tota la infraestructura, segurament això no es prepara en un mes, no? És a dir, que estem parlant d'un any de preparació.
I més temps. Hi ha projectes d'aquests que porten 2 anys de preparació. És a dir, si entenem per preparar un projecte d'aquests des de que desenvolupes el projecte, agafes la idea, trobes patrocinador, defineixes quin tipus de barco vols navegar, si et faràs un disseny especial o llogaràs un altre barco, el que sigui, tot això forma part d'una logística que en molts casos pot ser 2 i 3 anys. Hi ha equips, tinguis en compte, que ja porten 5 i 6 anys treballant amb el mateix equip de tècnic, amb el mateix dissenyador. Amb aquesta persona Vol Reis hi ha equips doncs, que s'han confeccionat en 2 mesos. I això també s'ha de dir, degut a compte que la FNOP, la Fundació de Navegació Oceànica Barcelona, la regata té uns vaixells ja preparats, ja estan posats a punt per poder agrupar projectes així express, diguem-ne.
L'expectativa és important. El dia 31 de desembre suposo que n'hi haurà una de grossa al port de Barcelona, no? És a dir, sí, l'expectació, l'ambient, tot el que es prepara per aquest dia serà espectacular.
Exacte, com cada sortida, el 31 de desembre es genera aquí al port de Barcelona una activitat enorme, no? I aleshores és la gran festa nàutica de Barcelona, que ja és la tercera vegada, no? Aleshores, doncs, esperem que cada cop hi hagi més barcos en el... Cada cop hi ha hagut més barcos de seguiment fora del port de Barcelona. La primera edició van ser 600, la segona edició van ser 700, 800, i malgrat que estava plovent, aquesta edició esperem a veure si arribem els 1.000 barcos a fora. Seria magnífic. Si el temps acompanya, crec que ho podrem aconseguir.
Que són vaixells que acompanyen en aquests primers recorreguts els vaixells participants.
No, són vaixells que estan a la sortida, són vaixells d'aficionats a la vela, de Barcelona, de Catalunya,
que els agrada ser presents.
Aprofiten la sortida de la regata per anar al port i veure la sortida, que és espectacular, veure sortir aquests barcos.
A quina hora està prevista la sortida?
Al migdia, que sembla que és cap a la una del migdia, la sortida és més o menys una i cinc, no sé, ja veurem exactament l'hora, exactament encara no la sabem exactitud, però migdia, cap al migdia. A la una...
Senyor Serrat, moltíssimes gràcies per atendre'ns novament i esperem que tot sigui un èxit tant abans de començar, és a dir, fins quan es doni la sortida i, evidentment, després, que l'èxit esportiu també sigui important i que transcorri amb la normalitat que s'espera, és a dir, que una regata d'aquestes característiques, la seguretat és important i que la climatologia també acompanyi. Senyor Serrat, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Felicitats.
Adéu, adéu. Adéu.
Plàncton.
I avui és el dia que l'Aurora Requena ens porta d'excursió, i no només d'excursió, sinó a conèixer doncs, algun indret, algun hàbitat, algun paratge amb certa riquesa natural. Aurora Requena. Hola. Ja tenim el petate, ja tenim la bossa i la motxilla preparada. Avui cap a on ens portes?
Avui tornem un altre cop a les Balears.
A les Illes.
Molt bé.
Ara fa poc ja les vam visitar. Ara, a quin indret mos portes de les Illes?
Doncs avui ens anem a Mallorca, en concret, i ens anem a una finca o possessió, com li diuen a Mallorca, que es diu Son Real.
Son Real. Això està ubicat a la badia d'Alcúdia, no?
Això mateix, al nord-est de la illa, ja, que pertany al terme municipal de Santa Margarida i és una finca que és pública. La va adquirir el govern de les Illes fa uns 10 anys.
Però quan dius finca, ens referim a terra, a peu
pla? Sí, és terra, però el que passa és que bueno, també agafa fins a la vora del mar. Llavors és un espai de litoral i de finca, tot protegit.
Què hi trobem allà, doncs, va? Què és el que té importància d'aquella zona?
Doncs, bueno, com altres cops, altres espais que us hem portat, Son Real és una mica un espai que va ser petit oasi, diguem-ne, no? Entre altres espais més urbanitzats, perquè és una finca completament rural. I com altra, doncs, hi ha altres valors, com els valors naturals i etnogràfics, que són els importants de destacar d'aquesta finca. I també com altres espais naturals que us hem portat, aquesta Son Real és el que és, aquesta finca, i es manté gràcies a la lluita veïnal, no? de la plataforma Son Real no té preu, i del GOP, que van aconseguir que fos declarada com un bé d'interès cultural, fa uns quants anys, i això va indirectament repercutir en la protecció d'aquest entorn. I és que és una finca que té un molt de valors etnogràfics, no? Perquè té edificis que daten de l'edat mitjana, i dels primers, amb restes arqueològics dels primers poblats pretalaiòtics, que són aquests primers moradors de les Illes, i també es poden trobar restes de la Guerra Civil, com unes torres d'enfilació que podem trobar a la platja. I clar, evidentment, com aquest espai s'ha mantingut amb aquesta figura de protecció, de bé d'interès cultural, tot el que està al seu voltant, totes aquestes formacions de pi, de sotobosc mediterrani, les ametllers, garrofers, tot això pues, també ha quedat inclòs i d'alguna manera protegit, així també com tota la franja de litoral d'aquesta finca, no?
Una finca que ja compta amb alguns itineraris per a que sigui visitada, no?
Sí, efectivament, des del seu moment en què es va adquirir el govern de les Illes, van voler donar a conèixer la gent, no? I van facilitar pues, itineraris i pots agafar-te bicicletes per fer tots aquests recorreguts. Vam fer ficar-nos tot el material per fer una petita capbussada i bueno, pues, trobar-nos aquests habituals de les nostres rutes d'esnorques, no? Com els fadrins, les doncelles, recordo hi havia moltes padines pavòniques, aquesta alga que té forma d'orella, algunes ofiures, hi havia moltes pedres per anar aixecant i tu trobaves de tot. També unes petites illes al voltant de la platja, que no era molt recomanable pujar-s'hi perquè estaven plenes d'erissons i era una miqueta complicat.
Però vinga, si vau trobar poca gent allà. Doncs.
No hi havia ningú, era un espai espectacular, deien que és com una petita Mallorca dins d'aquesta finca i realment sí, tota envolta la finca s'ha conservat molt bé i això, no, les activitats que es fan són molt respectuoses amb el medi i realment és està una mica fora dels circuits més típics de Mallorca, però realment mereix la pena conèixer la part terrestre i la part marina d'aquesta finca.
Pues anirem a visitar Son Real,
recordem,
a l'abadia d'Alcúdia, un lloc pues, on si voleu estar sols i en contacte amb la natura, pues, hi podreu estar. Aurora, gràcies, fins al pròxim programa.
Molt bé.
L'Arxau.
I ara arriba el moment en què Manel Ramon ens porta també de visita cultural. On ens portarà en el programa d'avui i en aquestes festes de Nadal?
Avui ens anem cap al Centre de Recuperació d'Animals Marins. Allí parlarem amb la responsable de temes educatius, Elena Boadas. Què tal? Benvinguda en aquest temps d'actualitat marítima.
Hola, bon dia.
Anem a parlar d'aquest Centre de Recuperació d'Animals Marins i en dades nadalenques, perquè en aquestes dates aquest centre organitza diferents activitats per apropar aquest centre a la gent més petita i a les seves famílies. És així, Elena?
I tant. Mira, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, de fet, estem oberts tot l'any, però aquests dies de Nadal hem fet una programació especial, tal com deies, doncs, per acostar una mica a totes les persones, no?, què és el que fem, quina és la tasca de la Fundació i també de quina forma tothom hi pot participar.
Sí, una manera d'apropar especialment a la gent més jove en aquest centre que realitza una tasca tan important pel que fa a la conservació de la nostra fauna marina, no?
Ah, exactament. Si nosaltres som un centre que el que fem sobretot és la recuperació des del moment del rescat fins a l'assistència clínica i el retorn de l'animal al seu medi, d'animals marins protegits, tortugues, marines, cetacis, alguna espècie de tauró, i sobretot al voltant de tot el tema dels rescats i les recuperacions, doncs hi ha una feina molt important de sensibilització vers la conservació del nostre mar i especialment els animals. No, dic que al voltant de la nostra temàtica, aquest Nadal doncs, hem organitzat una sèrie d'activitats que permet apropar a totes les famílies, de nens petits, nens mitjans, nens més grans, perquè puguin conèixer doncs, quina és la nostra tasca i també què poden fer ells per la conservació del medi marí.
Precisament d'això volíem parlar, d'aquestes activitats que realitzeu per Nadal en aquest centre, com per exemple tallers de manualitats, no?
Exactament. Fem un taller de manualitats on els nens i nenes i els seus pares, perquè és un taller per tota la família, per tant, pares i nens tots junts doncs, faran aquest taller, hauran de construir un animal en perill d'extinció. Primer entenent molt bé doncs, quins són els animals doncs, que estan en perill d'extinció i entre tots anirem construint aquest animal, entenent doncs, quines són les seves amenaces i ens l'emportarem també com a record que ens doni doncs, constància de que hem après també i hem conegut algunes amenaces, alguns animals en perill d'extinció i ens l'emportem com a record. Alhora doncs, també faran la visita en el centre i podran conèixer la part de clínica, els pacients que tenim doncs, ara actualment en procés de recuperació, algunes tortugues marines i coneixeran també les històries doncs, per les quals estaran aquí.
I també feu un simulacre de rescat, no?
Sí, el simulacre del rescat d'un dofí és una activitat on tota la família doncs, pot participar i pot conèixer com realment fem un rescat d'un dofí. Quines són les persones que hi participen, des del que està a la platja prenent el sol fantàsticament i veu que un dofí s'acosta molt a la platja i que no deu estar massa bé, on ha de trucar, quins són els passos que ha de seguir, quines són les primeres persones que s'acosten, com poden ser els voluntaris, quina és la feina del veterinari del CRAM, i tot això ho farem d'una forma doncs, simulada i participativa, on tots els membres i els participants doncs, tindran un rol i per tant hauran de fer una actuació en aquesta simulació. És la millor forma d'aprendre-ho d'una forma divertida, però alhora doncs, molt conscients de quina és la tasca que s'ha d'anar fent.
Participant en aquest rescat, que sempre deu ser divertit i emocionant per als més petits de la casa, també es realitzen visites guiades, no?
Ah, exactament. Unes visites guiades que permeten conèixer les diferents exposicions que també tenim en el centre. Una exposició que ens permet conèixer pues, quina és la biodiversitat del planeta i quines són les amenaces principals d'aquí al Mediterrani. Conèixer també què passa amb els taurons, que són animals doncs, que alguns també estan en perill d'extinció, quines problemàtiques hi han i què hi podem fer. Aquesta visita l'hem organitzada ara per Nadal d'una forma doncs, també molt participativa, amb una sèrie de sorpreses, que l'equip familiar, ja parlem d'equip familiar, haurà d'anar resolent algunes de les pistes que fem o alguna de les propostes per anar avançant en el seu coneixement i en el seu apropament a la Fundació CRAM.
Sense dubte, ben divertit. Eh? Quina és la resposta dels nens quan feu aquestes activitats? Com se ho passen?
La veritat és que s'ho passen molt bé i és molt sorprenent perquè els canvia una mica la mirada respecte a la relació que tenen amb aquests animals, no? Amb les tortugues, amb els dofins, veure que també ells poden fer alguna cosa perquè aquests animals doncs, no pateixin malalties, no? Com a vegades no tirar doncs, un pal de xupa-xupa a la platja o un plàstic fora de les escombraries, com aquests elements també els poden afectar en aquests animals que ens agraden moltíssim, però que pateixen una mica les nostres males accions doncs, i que estan embrutant el medi marí, els canvia aquesta mirada i canvien moltes actituds. I la veritat és que, bueno, a part de la cara de sorpresa i de fascinació quan veuen els nostres pacients, no? Que realment les tortugues marines doncs, que ara estan recuperant-se doncs, són a vegades fins i tot més grans que algun dels nens més petits, doncs realment els frapa moltíssim. I se'n va amb aquesta idea de que entre tots també poden fer alguna cosa.
Perfecte. Helena, per cert, per totes les persones que hi vulguin participar, nens, familiars, que vulguin apropar-se a aquest centre de recuperació d'animals marins, què és el que han de fer?
Doncs trucar al telèfon 93 10 10 170.
Repetim, 93 10 10 170.
Exactament. O entrar a la plana web, que és cram.org.
Allí trobaran tota la informació sobre aquestes activitats nadalenques d'aquest centre, com participar-hi, com acudir i quan acudir. Nosaltres només ens queda...
La compra d'entrades i tot ho poden fer també en línia.
Només ens queda donar-vos l'enhorabona per aquesta iniciativa, apropar aquest centre als més petits, especialment en aquestes èpoques de Nadal i especialment també en aquelles famílies que volen participar amb els seus nens i totes aquestes activitats que heu preparat. Helena, gràcies per estar amb nosaltres. Bones festes.
Gràcies, igualment. Una abraçada.
Molt bé, gràcies, Manal, per tota aquesta informació i per oferir-nos aquestes alternatives en aquesta època estival. Perdó, en aquesta època de Nadal, volíem dir. I hem de plegar, hem de marxar, recordant que avui hem tingut amb nosaltres a Leandre Serra, president del Gremi de Majoristes del Peix i el Marisc de Mercabarna, parlant-nos dels hàbits de consum de peix i marisc per aquestes festes de Nadal. El Joan Argentó i el Rafael Martins han parlat de com preparar uns llagostins al rom i també ens han explicat què és el palangre de superfície. Xiula han estat els protagonistes de l'àmbit musical interpretant-nos Verdura i Peix. I a Panorama Nàutic, molta atenció el 31 de desembre del Port de Barcelona surt la Barcelona World Race. N'hem parlat amb Santi Serrat, director editorial d'aquesta prova. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha traslladat a Son Real i el Manel de Ramon ens ha tensat les activitats que per aquests dies han preparat des del Centre de Recuperació d'Animals Marins, des del CRAM, parlant amb Helena Boadas. Res més, ho deixem aquí i tornem en el pròxim programa del Blau Marí. Fins llavors, adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.